Doncs avui, 22 de març, celebrem el Dia Mundial de l'Aigua, una data molt important per a recordar la importància d'aquest recurs natural per a tota la humanitat. L'aigua és essencial per a la nostra supervivència, tant per a la salut com per al benestar humà. És l'element que ens manté hidratats, que ens ajuda a mantenir una bona higiene i ens proporciona aliments a través de l'agricultura. I això ho sabem perfectament aquí a les Terres de Lleida. No obstant, tot això, a pesar que l'aigua és essencial per a la nostra supervivència, moltes persones a tot el món encara no tenen accés a ella. A més, el canvi climàtic està afectant cada cop més la quantitat d'aigua disponible a tot el món. Les sequeres, les inundacions i altres esdeveniments climàtics extrems són cada vegada més freqüents, cosa que significa que hem de ser més conscients del nostre ús de l'aigua i prendre mesures per a conservar-la. És important recordar que cadascun de nosaltres pot marcar una diferència. Hi ha moltes coses que podem fer per reduir el nostre consum d'aigua, com dutxar-nos en lloc de banyar-nos, usar tecnologies eficients a la llar i a l'agricultura sobretot, i ser més conscients del nostre ús de l'aigua. De fet, ser conscients de l'ús d'aigua. En resum, l'aigua és essencial per a la nostra supervivència i hem de ser conscients de la seva importància. En aquest Dia Mundial de l'Aigua, prenguem un moment per a reflexionar sobre la forma en què usem l'aigua i pensem en com podem fer la nostra part per a protegir aquest recurs vital. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimecres 22 de març, hores d'ara ja per sobre dels 17 graus a la ciutat de Lleida. Hem tingut avui unes mínimes altes. De fet, només tenim una temperatura negativa i concreta, i curiosament no és a les cotes 2.400 de Baqueira o Portainé, que s'han quedat a 0 o 1 grau positiu, sinó al pont de Suert, que han tingut un grau sota 0. La resta, doncs mira, pràcticament 5 a Lleida, 2,5 al Carràs, 3 a les Borges, 5 a Balaguer i Cervera, 4 a Mollerussa, 7 a Tàrrega, 3 a Solsona, 2 a Tremp, 1 a la Seu d'Urgell i a Sort, 2,5 a Viella i, com et deia, a Baqueira. A la cota 2.400, 1 grau positiu, i a Portainé, a la cota 2.400, 0 graus. Per tant, temperatures, bueno, podríem dir lleugerament altes, o altes, per què no? Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, que ens espera el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a Lleida esperem predomini de cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i també intervals de nuvolositat més compacta al Pirineu. Temperatures en general que aniran en ascens, arribant a fins als 25 graus de màxima a Lleida ciutat, 24 a Balaguer i Tàrrega, 23 a la Seu d'Urgell i també 19 de màxima a Viella. A més, ben variable, fluix. Per demà dijous esperem cel poc ennuvolat amb intervals de nuvolositat alta, augmentant de nou la nuvolositat més compacta al Pirineu. Temperatures, en general, que aniran de nou en ascens i seran significativament altes per a l'època de l'any. Arribarem fins als 27 graus de màxima a Lleida, 26 a Balaguer i Tàrrega, 25 a la Seu d'Urgell i 20 graus de màxima a Viella. A més, vent de component sud, en general fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Aquesta setmana t'explicava que ja havia quedat, o que estava en fase de control, l'incendi de Canejan a la Vall d'Aran. Doncs bé, es va reactivar ahir a la nit, i aquest incendi forestal ja afecta ara una superfície de 320 hectàrees, a més de 3 edificacions de muntanya. Davant aquesta situació, els permisos per fer foc que atorga el Consell General d'Aran queden temporalment suspesos. Segons han informat des dels pompiers d'Aran, les tasques d'extinció del foc s'han mantingut tota la nit. Ara compten amb 5 dotacions terrestres, amb efectius també dels bombers de la Generalitat i de Saint-Vit, 2 més d'aèries i un vehicle de comandament. Tot i que l'incendi en una zona és una zona fronterera amb França de difícil accés, es dona per controlat des de diumenge al vespre. Doncs, com et deia, hi va haver una represa del flanc dret i el total de moment són 320 hectàrees. Coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua, i amb la manca d'ella, perquè és, de fet és el que, del que estem parlant, que no n'hi ha, que no ens en sobre, que les fotos que ens envien dels pantans són, mira, et diria esfereïdores, perquè és que estan a nivells molt baixos. Ens repeteixen per activa i per passiva, tranquils, que no estem pensant en restriccions. De moment, sempre afegeixen aquest de moment. Clar, de moment. A veure, després vindran de cop i les haurem d'entomar com sigui. Doncs bé, el Pallars Jussà compta amb tres parcel·les de cultius experimentals ubicades a Salàs de Pallars, a Sant Esteve de la Sarga i a Talarn, amb l'objectiu de conèixer el comportament i implantar nous cultius per trobar solucions a la baixada de rendiment agrícola que el canvi climàtic produirà. Menys pluja, menys aigua disponible, en fi, tot això que ja ho estem veient, que de fet fa 20 anys que ens estaven avisant, però que ja saps que nosaltres hi hem de xocar, no una, tres vegades amb la mateixa pedra, si no comencem a fer res. Ara, per tal de sensibilitzar els pagesos per conèixer nous cultius i noves formes de treballar a la terra, s'ha creat el projecte Converses al Tros. Es faran quatre visites a les finques experimentals de farratges, cereals i llegums ecològiques per veure el seu comportament. El projecte d'aquestes parcel·les està impulsat per Pallars Actiu amb la col·laboració de diferents explotacions agrícoles de la comarca. Però és que Unió de Pagesos alerta que el sector agrícola necessita saber, com més aviat millor, la dotació d'aigua de reg per saber si els agricultors podran regar o no de cara a l'estiu. És a dir, ens han dit per activa i per passiva, tranquils, que no hi haurà restriccions, però ens parlen sempre fins al maig. Al maig tornarem a avaluar-ho. I la veritat és que la gent que depèn de decisions segueixen confiant en que l'abril i el maig ha de ploure molt. I potser tradicionalment era així, però és que això està canviant. I de fet és que tampoc podem estar pendents de fer, jo què sé, una dansa de la pluja i que acabi plovent. No funciona així. Per tant, els pagesos necessiten saber, perquè si acaben no tenint aigua, ja no planto. O planto una altra cosa. Ells diuen que, sense tenir aquesta previsió, en època de sembra, els productors no poden programar els cultius d'estiu sense risc de pèrdues, que crec que és evident. Per això, a través d'un comunicat, demanen a l'Agència Catalana de l'Aigua, responsable de la gestió de les conques internes, i a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que és responsable dels recs de la part de la conca de l'Ebre, que facin una programació de dotació de reg que doni garanties als regants del país. És a dir, escolta, amb el que tenim ara, fins quan podem regar? I ja està. Que després plou, benvinguda sigui. Només faltaria. Que no, doncs ja ho heu avisat en temps i, per tant, ja havíem decidit en temps. Però, clar, és que la falta d'informació és tremenda per fer aquestes decisions. És tremenda, perquè després, si no acaba plovent i no tenim aigua per acabar de regar tots els conreus, què passarà? Qui ho paga? El pagès, evidentment. Però és una mala notícia, eh? Una molt mala notícia. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que l'atur juvenil a Lleida baixa a un ritme superior a l'atur global, en concret gairebé 2 punts percentuals més, segons es desprèn dels registres oficials de la Generalitat de Catalunya. En concret, el mes de desembre passat hi havia un total de 2.916 joves que tenien fins a 29 anys inscrits al registre oficial com a aturats. Representa un descens del 9% respecte als 3.205 amb els quals havia acabat el mes de setembre. Per tant, és una bona notícia, però vaja, que estem parlant d'unes xifres altíssimes, eh? Estem parlant de més de 3.000 persones. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
El periòdico a favor de la participació ciutadana. Vols donar l'opinió sobre com millorar el problema de la vivenda a la ciutat de Barcelona? I tens alguna cosa a dir segur? Fes la teva proposta a barcelona-entretodos.elperiódico.com i participa-hi. El periòdico. Entendre-hi més.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I seguim a la meitat de la setmana, això vol dir que avui coneixem una altra persona des de l'entrevista Cosmopolita amb ell, amb el Cosme García. Cosme, què tal, bon dia?
Hola, què tal, com anem?
Veus, t'agrada aquest nou estudi?
Bueno, és com allò de...
És més acollidor, és més petit.
És més petit, sí, no? Des de luego, la taula de so sembla de l'orquestra...
Bueno, això sí.
No t'hi fixis de més a dalt.
Però és igual. Aquí la casa és que sonem bé.
No, que sonem bé. I sonem molt bé últimament, eh?
I que portem persones per conèixer-les, que al final aquesta és la nostra missió, eh?
Sí, per exemple, hi havia una cantant que feia allò de Voy a mil...
Saps
que havia? No te'n recordes?
No.
Sí,
és una cançó. No tinc tants anys.
No, Ole Ole i el grupo Mecano i tot això,
sí?
No et sonen? Bueno, doncs Voy a mil. Voy a mil, veus com t'has recordat?
No ho sé, no em sona ara.
No, doncs pues bueno, avui et porto...
De què parlem avui, de música? No,
porto una persona que va a mil, però bueno, a mil i a 440 i a 480. És un campió d'Espanya, és un atleta, és lleidatà, es diu Bernat Herta, i que va ser guardonat com a gran persona de Lleida. Ha guanyat amb tot tipus de modalitats. Amb indoor, subcampió mundial de 4x400, desè dels Jocs Olímpics de Tòquio, campió d'Europa també de 20x40, 4.500, i també ha sigut medalles, ha sigut, bueno, de tot i una mica més. No era fàcil allò de que vingués, no? Però, bueno, com teníem la possibilitat que estava a Lleida, avui dic, bueno, m'ho emporto. Divendres estava molt de juerga, tenia una taula que estava sopant, però al cantó havia un que sempre deia la paraula «Bravo! Bravo!» I aquí, bueno, nos van fer la nit agradable. Bernat, benvingut.
Bon dia, Cosme.
Què tal? Com va anar?
Bé, vaig poder disfrutar del sopar i molt agraït per a la que l'associació em donés la distinció de gran persona de Lleida, que és algo que em feia molta il·lusió.
Total, és una medalleta, en canvi has guanyat moltes medallasses.
Bueno, sí, però el fet de que en aquest cas t'ho donin els de casa i sigui una distinció que diguem que no te la guanyes tu directament en una carrera, doncs sempre fa il·lusió, no? Que et demostrin que et tenen en compte i que per ells és important el que estàs fent allà fora.
Per cert, on vas néixer?
Jo vaig néixer... Bueno, jo sóc de Lleida, però vaig néixer a Barcelona.
Sí.
I més tard és quan vaig venir a viure aquí a Lleida, que bàsicament m'he passat tota la meva vida vivint aquí. Jo sóc lleidatà. I bueno, ara ja tinc 22 anyets. I res.
Què bé ho dius, això, 22 anyets.
Sí, ja m'estic fent gran. El temps passa molt ràpid, la veritat. Fa no res, recordo quan tenia 18 i corríem els petits, i ara ja tinc 22 anys.
A quin col·le vas anar?
Al Seip Segrià. Jo sóc de Llívia, de les afores de Lleida, la partideta aquesta que
sí,
tenim allí.
Sí, molt maca.
I allí tenim un col·le de 60 persones, 70, no masses, i allí em vaig criar amb els professors d'allí, que ho van fer molt bé, i sempre he viscut per allí.
I entrenaves als Sicures?
No, els que anaven al Sicuris eren els meus pares, que per això coneixien...
Ah, vale, pare...
Exacte, el meu pare i la meva mare. Jo sempre he entrenat l'atletisme a les bases d'Alpicat, a les pistes d'atletisme.
Aquelles que va fer el Jesús Bartolomé, que va dir que farien unes pistes d'atletisme, que ara no saben el que faran un càmping i tot això, no?
Exactament, sí. Bueno, ara estan mirant diferents coses... Que jo
no, si tenia que haver, estava Rufets allí.
Sí, ja vol dir... A les bases, bueno, que ara ja no hi ha...
Parc Alcalde Pons, s'ha de dir tal qual és.
Al costat de Jardiland, tal... I pues, allí és on vaig entrenar quasi cada dia i bueno, abans vaig fer tenis al Tenis Urgell i també vaig fer futbol a l'AM, si no m'equivoco.
Home, bé, home, el camp del Requesens.
Sí.
El camp del Requesens.
Exacte.
Per cert, tu has sentit parlar d'atletisme a Lleida. Havia un trofeu molt important que es deia José María Perau.
Pues
has sentit parlar o no?
No, la veritat és que no l'havia sentit mai. La veritat és que tampoc d'atletisme conec molt a nivell internacional, però és veritat que a nivell comarcal, etc., o català, més enllà de quan jo vaig començar cap endavant, tampoc conec molt la història de l'atletisme aquí a Lleida.
Però quan tu vas per allà i dius, sí, és que jo m'entreno allà a les bases, però de tant en tant fas la puixada del carrer Cavallers.
Pel carrer cavall exactament no. Alguna vegada he fet algun entrenament pujant fins a la Sovella.
Que hi ha la Sant Silvestre i aquestes coses que sí. Bueno, la tirada ja no és fàcil.
Sí, és bastant diferent a el que jo faig, perquè clar, la Sant Silvestre són bastants quilòmetres. Jo m'especialitzo en córrer ràpid i marxar cap a casa, però sí, conec, tot això ho conec.
Quin ha estat dels triomfs el que a tu t'ha impactat més?
Com, perdona?
De tots els triomfos que has tingut, de totes les medalles, de tots els campionats que has corregut i has guanyat, quin és el que t'ha impactat més?
Jo crec que el fet de poder anar als Jocs Olímpics i aconseguir la dècima posició, encara que no fos una final olímpica, ja va ser una de les coses que més em va impactar. Al final, per a un atleta, aconseguir estar en Jocs Olímpics és un somni fer realitat. Però clar, més enllà d'això, sens dubte, la que hauré gaudit més jo crec que van ser quan vaig poder quedar subcampió del món amb els meus companys del relleu, 4x400, i subcampió d'Europa, que va ser la primera vegada que feia una medalla internacional i no m'ho esperava, i també vaig ser molt feliç. Sempre em vaig quedar, em vaig quedar molt a prop de fer amb els meus companys la medalla d'or, i sempre això és com que se te queda una espineta clavada, però sens dubte és algo que gaudeixes molt poder fer una medalla en un campionat com aquest, perquè és algo indescriptible.
I el Quim, què ha suposat per tu, ton pare?
Bueno, el meu pare és la meva raó de fer atletisme, jo crec que ell va ser el que em va motivar a provar l'atletisme, perquè jo feia tennis, m'agradava molt el futbol, inclús mai he fet bàsquet, però també m'interessava molt. A l'atletisme potser no li veia tanta... no em cridava tant, però bueno, em va ficar l'atletisme i va veure també... em va fer veure el potencial que tenia i sempre m'ha portat de la mà, m'ha sabut entrenar molt bé, me coneix molt bé i hem fet una gran dupla que ens ha portat allí on estem. Llavors espero poder seguir treballant amb ell, que és el que em fa més feliç i que em porti a grans èxits, i anem a èxits junts.
Has vingut amb el teu entrenador, no cal que t'ensenyi a parlar, que ho fas bé.
Bueno, ja encara en sap més.
Home, té més experiència.
Exacte. Uh-huh.
Què és el que fas habitualment quan t'aixeques? A quina hora t'aixeques i què és el que fas i què esmorzes?
Bueno, intento dormir molt bé, perquè al final entrenem bastant, bueno, entrenem molt, ja tinc això, ja soc gran i començo a entrenar bastants dies a la setmana, sobre 6 dies, alguna vegada he entrenat 7, 5, i per mi és molt important l'hora de dormir, la recuperació dels entrenaments. Llavors solo dormir, més lògic, a les 9 i mitja, 9 i pico, i intento dormir 9 hores aproximadament. Després ja vaig a esmorzar, i com tinc per la tarda la universitat, aprofito per entrenar per el matí, i per exemple avui després aniré a fer sèries aeròbiques, però bueno, depèn del dia tens gimnàs, depèn del dia tens una altra cosa. Normalment entreno pel matí. I
quan festeixes?
Quan festejo, no sóc molt de festejar, potser ja ve dins meu això de que no surto molt de festa.
No?
Quasi mai, la veritat. Si surto de festa és quan acabem un campionat amb els companys justament de la selecció, que bueno, pues ja s'ha acabat la temporada en aquell moment, acabem d'anar al campionat més important de la temporada i diem, ara sí, i sortim de festa i fem coses i tal, i està guai, però no solo sortir per aquí... Solo preferir estar o quedar amb els amics per anar a sopar, això sí que m'encanta, anar al cine, a la bolera, o si no, fins i tot a casa meva, amb els meus millors amics, sí.
I això de la gastronomia, saps cuinar o només saps menjar?
Sí, bueno, sé cuinar, perquè al final moltes vegades, a partir de l'institut, a vegades la meva mare no estava a casa i vaig tenir que aprendre a cuinar, sí o sí, i ara, de més que tinc nutricionista, a vegades m'ho he de fer jo mateix. Llavors sí que sé cuinar. També t'he dit que segurament no sigui un gran cuiner d'aquests que dius te sé cuinar això i a més t'ho faig boníssim. No, segurament podria millorar bastant, però bueno, sé cuinar i em defenso, i clar, la gastronomia la veritat és que m'encanta, sigui m'agrada molt el menjar asiàtic, però com el sushi, etc.
Ah, com has estat a Tòquio, també devies disfrutar.
Exacte,
no?
Sí.
A Tòquio devies disfrutar.
Sí, a Tòquio vaig poder provar bastantes coses, i això que al final, com hi havia Covid, no podíem sortir de la Villa Olímpica, però bueno, ho teníem molt ben organitzat, ja dins tenien tours de gastronomia, coses així bastant xules.
I escargols, com us portes?
Pues mira, te sorprendrà, però...
No t'agrada, eh?
No m'agrada. No m'agraden els cargols.
Has participat de la part del cargol alguna vegada o no?
No, mai he anat.
No, però tu no és guarguista, està clar.
He passat pel costat, he vist les típiques carpes amb un munt de gent, o les típiques fotos de les increïbles paelles amb cargols, però la veritat és que m'he anat a la pleca del Cargol. He arribat a sortir a la festa major quan tenia, quan era més fiestero, podríem dir, sí, que era quan anava a l'institut i feia segon d'ESO.
I coneixes la festa. Llavors, quants gegants tenim a la ciutat de Lleida, que ho saps?
Ni idea.
Ricard me mira amb mala cara. Quan, més o menys.
Ni idea.
Us has vist moltíssimes vegades sorties de festa.
Si sortia un dia de festa a les
12. Ah, un dia.
Un dia o dos a la nit. Això que va ser les discoteques aquestes o pubs i poc més.
Si estàs al cantó del Ricard i meu seria un problema. Més meu que del Ricard, però sí, tindria un problema. Anem acabant. Vam estar junts el divendres. Em coneixes poc, el teu pare més. Fes-me una pregunta compromesa del món social, cultural, econòmic, polític. Mira, estan fent el debat, una mica penós tot això, però bueno.
Bueno, havia pensat una pregunta, però no era tan compromesa, potser, perquè... Bueno, no soc massa bo pensant preguntes, bueno, la vaig pensar, però una així més de pensar, havia pensat que si poguessis, o si et trobessis, millor dit, al teu jo de 10 anys, quin consell li donaries avui dia?
A persones com tu?
No, o sigui, si tu et trobessis al Cosme dels 8 anys, quin consell te donaries?
Que valori molt a les persones per damunt d'ideologies, de credo, de banderes...
Cosme, que t'està dient quan tu tenies 8 anys.
Sí, claro, ja.
Però tu amb un nen de 8 anys li dirà que valori les persones...
Home, perdona, és que jo...
Com li parlaries amb un nen de 8 anys?
Sembla mentida que tu em preguntes això que has fet catequesis. Jo llavors anava a la catequesis i et deien, sobretot valoreu persones, els valors humans, cuideu bé de no... Allò de... A veure,
jo sempre... Això li dius a un jove de 16 anys, però no de 8.
Que i tant, jo als 8 anys...
Home, no.
Si jo abans de néixer ja parlava dins de la panxa de ma mare.
A veure, Cosme, si tu al teu tu de 8 anys li dius així, d'aquesta manera, te dirà...
Home, no m'ho deien, això m'ho deien d'una altra manera, però jo sempre m'han inculcat i sempre he seguit aquesta pauta, no? Ell, per exemple, està claríssim que està enamorat, jo de Lleida. Ell, de l'atletisme, està clar, perquè només parla d'atletisme, ni de gastronomia, ni de nòvies, ni de res. És que el teu és...
Home, el nòvia tinc, però no és d'aquí, ni de Lleida.
D'on és, va?
Ella és del Port de Santa Maria.
Déu-n'hi-do, te l'has buscat lluny.
Connectats per l'atletisme, també.
Allí se tapeixa bé,
Sí, bueno, allí, entre els espetos, tal, allí cuinen molt bé el peix. La veritat és que quan vaig pots menjar molt bé el menjar de mar.
Te deixen menjar de tot? No.
Bueno, a ver, sóc jo el que m'ho controla.
La dietista te deu de dir...
Tinc el nutricionista, però no m'ho porta a ratlla, al final sóc jo.
T'agraeixo moltíssim que hagis estat als estudis feia temps, que no anaves a una emissora de ràdio, o què?
Llavors, crec que sí, he estat parlant a Catalunya Ràdio i amb algunes, però no he anat mai a un estudi, la veritat està molt xulo.
Bueno, xulo, ja veus que estem amb obres, t'han ficat a l'estudi petit avui.
Sí, però és molt bonic,
però
la veritat.
És un estudi de ràdio, igualment.
Exacte.
Bueno, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, Bernat, que tinguis moltíssima sort, gràcies a l'entrenador que avui ens ha acompanyat, que ha fet de fotògraf, o sigui, aquí toca fer de tot una mica.
Li has fet fer de fotògraf.
Bueno, tu ets el director del programa, jo sóc el director de l'entrevista.
Sí.
Per tant, jo faig el que crec que he de fer, Ricard Álvarez, d'acord? Moltíssimes gràcies, Bernat.
A tu, moltes gràcies, Cosme.
Bueno, Ricard, ens veiem,
Doncs apa, cuida't força.
Vinga.
Una abraçada.
Adéu.
Gràcies, Cosme. Fem una pausa rapidíssima i de seguida fem proposta de lectura, proposta de llibres a la llibrera. Ja saps, el nostre espai on parlem de propostes que ens les fa l'Anabel Ramos.
Cope Lleida.
Estàs informat.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata ahora el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, te ofrece el servicio de manitas en el hogar. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night, come on.
notícia que ens atensarem a la una de la tarda. Ja saps que ho fem parlant de llibres, o millor dit de, bueno, sí, de llibres i de propostes de lectura a l'espai Allibrera't, que capitaneja la Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida. També és una persona que et recomana, doncs, llibres, però en base, doncs, al que ella creu que et pot acabar interessant o que et pot acabar agradant, i que els dimecres, doncs, la tenim aquí a COPE Lleida. Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia.
Ja veus que estem en un altre estudi, eh?
Avui sí, avui estem més íntims.
Sí, sí, està més recollit, això, estem tots a la mateixa habitació. Però estem tots, estem dos ara, però vull dir que estem a la mateixa habitació. Té la seva cosa, també, eh?
Sí, ara te veig més sense vidre.
Clar, una mica més proper, no? Allò sí. Tan lluny. En fi, sí, sí. Però vaja, que el contingut és exactament el mateix, eh? Va, que sé que avui portes un tema que va ser ahir.
Sí.
I que és cada dia.
Sí, bueno, és un tema... És
va
un...
ser ahir, vull dir que ahir va ser el dia mundial d'aquest sí. tema, però que és cada dia.
És un tema que o sigui, com tots els temes, necessitem un dia per com a recordar sí. i fer més, sí. no, més èmfasi en aquell dia i recordar-nos de que és una cosa que sempre existeix, no? Ahir vam celebrar moltes coses, vam celebrar el Dia Internacional dels Boscos, del Síndrome de Down, de la poesia, del treball social, del color, per exemple, també. I una de les coses que...
Espera. Digue'm. I vam entrar a la primavera.
Ah, és veritat, vam entrar a la primavera.
No, perdó, a la primavera vam entrar dilluns.
És que s'entra el dia 20,
dilluns a les,
20
a la nit. A les 10 de la nit, a les 22:34.
Sí. El que passa que li hem posat el 21, suposo,
sí,
no?
Bueno, no ho sé si ha sigut per això, però ahir va ser el primer dia sense a la primavera.
És veritat, sí, sí. Ja es va notar, eh?
Fas cara de primavera, ja.
Ah, que sí. Ja.
Perdona.
Totalment.
Dia Internacional del Color també va ser
sí,
ahir.
Sí, també va ser el Dia Internacional del Color.
Dels colors, eh?
Sí, el Dia Internacional de la Marioneta també, i un dels dies també internacionals que a més es fa, pues això, es posa molt al davant de la taula per poder lluitar contra una de les discriminacions que pateix moltíssima gent, que és el Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial, i també se celebra o es commemora el dia 21 de març. Jo et proposo, bueno, volia proposar-te només tres, però igual te faig una mica així de recorregut.
Venga,
amb unes quantes més, sense entrar massa al detall de cada una. Al final, per què faig aquesta proposta, no? Perquè tothom diu que no és racista, però tots tenim actituds racistes, perquè el racisme forma part de la nostra societat i se barreja amb moltes altres opressions, no? Com és el gènere, com és la classe, o com és fins i tot la sexualitat. I una de les maneres de revisar aquests comportaments i aquestes actituds que tenim racistes és la lectura i la reflexió amb llibres que siguin antiracistes o que ens posin damunt de la taula aquests comportaments i poder identificar-los i intentar millorar i de dir, escolta, doncs a partir d'ara això no ho faré perquè acabo de descobrir que és racista el que acabo de fer. Llavors, quines propostes et porto? Una de les primeres propostes que et porto se titula Hija de Immigrantes, de la Safia El Adam. I aquesta és la primera novel·la d'una de les veus més influents del moviment antiracista aquí a Catalunya. La Safia El Adam és comunicadora i activista a les xarxes socials, on ella va iniciar una campanya que li va posar com a nom Votar és un privilegio. Per què? Perquè doncs, a Catalunya hi ha milers de persones que no poden votar a les eleccions, tot i haver-hi nascut, perquè no tenen la nacionalitat.
Bueno, i la meitat dels que poden, moltes vegades tampoc ho fan.
Exactament. Però bueno, si pots fer-ho, tens un dret que pots exercir o no, però si aquest dret ja no el tens,
sí, sí,
doncs
sí.
No el pots exercir. I per què no el tens aquest dret? Doncs perquè no tens la nacionalitat per poder fer-ho, tot i haver nascut aquí, a Catalunya, per exemple. No? Quin tipus de racisme és aquest? Perquè de racisme hi ha de molts tipus, igual que de masclisme, que també hi ha de molts tipus. Aquest és un racisme institucional. I llavors la Safia, precisament parlant d'això que dius, de hi ha gent que pot votar i no ho fa, la Safia va crear una campanya, aquesta campanya de votar és un privilegio, per a que totes aquelles persones que no volguessin votar poguessin cedir el seu dret al vot, cedissin el seu vot amb aquelles persones. D'acord? Què ha fet la Safia, a part d'aquesta campanya? Ara mateix ha escrit una novel·la, s'enfronta amb una novel·la que és de ficció, o sigui, és una novel·la que està basada en ficció, però que és ficció, però està basada en uns fets reals, que és la història que ella mateix coneix, no? La seva pròpia història, que és una jove que pateix el racisme des de ben petita a un poble de Catalunya. Que de petita potser no se n'adonava tant, però a mesura que se va fet gran i doncs va descobrint cada vegada aquest racisme que hi ha, per exemple, institucional. Uh-huh. I la seva valentia i el seu coratge lluita per a que cap altre fill d'immigrants passi pel que ella va passar. Hija d'immigrantes està publicat per Nube de Tinta i el teniu a la biblioteca.
A la biblioteca, molt bé.
És de l'any 2022, o sigui, és recentíssim.
Ah, o sigui, això és d'ara.
Sí, recentíssim. Sí. Què més et porto? Et porto una altra novel·la que a mi em va agradar molt, em va llegir fa anys, que més me penso que ja aquí ja l'he recomanat, però m'agradaria tornar a recomanar-la, que és de la Chimamanda Ngozi Adichie, que és una escriptora...
A veure, torna-ho a dir.
Chimamanda Ngozi Adichie. Te porto el llibre aquí.
Sí.
Ha escrit diverses novel·les, i també ha escrit ella participa en moltes xerrades TED. Saps la xerrada d'Estet?
Sí, m'agraden doncs, moltíssim.
Doncs hi ha moltes xerrades d'ella a la xarxa que podeu trobar.
Per si la gent no, els que no sapigueu, una xerrada TED és una xerrada de curta durada i molt especialitzada en un tema molt concret. Però són xerrades d'entre 10-15 minuts,
sí.
No duren menys, i gent... Ja et dic, que parlen d'un tema molt concret, molt
sí.
concret, i està molt ben desenvolupat normalment.
Sí, 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 molt.
M'agraden moltíssim aquestes xerrades. Per desgràcia, la majoria són en anglès, però sí. En castellà n'hi ha moltes, també.
N'hi ha en anglès, però bueno, les podem subtitular.
Les podem subtitular.
I...
És gratuït, això, les podeu buscar o al YouTube, o a la seva pròpia web, o a la seva pròpia aplicació, que és gratuït, t'has de registrar i ja està.
Se diu TEDx.
Sí.
Vull dir, per si algú la busca, les busque. Hi ha de molts temes, o sigui, parlen
de
tots els temes que hi ha. Hi ha moltíssima gent que és molt especialista, doncs pot ser que no poden arribar a un públic més generalista perquè ja moltes vegades els mitjans no ho permeten, però a través d'aquestes xerrades doncs, pots assabentar i pots conèixer moltíssimes coses. Doncs la Chimamanda té un parell de xerrades TED, una que parla sobre el feminisme, explicat a la seva filla, o sigui, com explicar-li el feminisme a una nena, i una altra que és el perill de la història única, no? que és com... sempre ens quedem amb la història que ens explica una persona i a vegades hem de mirar per tot arreu, no? Mm-hmm. Hem d'ampliar la nostra mirada, girar una mica i veure què és el que... Què passa amb aquesta història quan s'explica des d'un altre costat. Doncs ella va escriure una novel·la que se titula Americana, ha escrit unes altres anteriors basades en la història de Nigèria, i aquesta d'Americana va sobre una estudiant nigeriana que se'n va a la universitat als Estats Units, aconsegueix anar a la universitat als Estats Units. I aquesta estudiant americana, nigeriana, a Nigèria, és una estudiant com les altres, doncs, però què passa quan arriba als Estats Units? Que descobreix que és negra, perquè el racisme que ella pateix pel fet de ser negra no l'havia patit per descomptat a Nigèria. Llavors,
allà
sí. De què parla Americana? Doncs parla d'això, parla també sobre el cabell, que és una qüestió amb les dones que tenen les dones amb el cabell afro, uh-huh. Que és com a molt... molt controvertit,
perquè
perquè és un cabell que tothom vol tocar, per exemple, no? És un cabell que tothom vol... És una intromissió uh-huh. bestial. Llavors, també parla doncs, d'aquest racisme estètic, no? De que si portes el cabell d'una manera doncs no te deixen entrar, has d'anar pentinada d'una manera específica. Hi ha instituts als Estats Units on a les nenes no les deixen portar el cabell suelto, afro, i han d'anar sempre amb el cabell recollit.
Que aquestes normes el que fan és generar justament això, perquè si no...
Bueno, generen injustícies, generen
sí,
més...
Però és que si no, la gent... És a dir, ja ho trobes normal. Hi ha molt tipus
clar.
De cabell, de pentinat,
exactament.
De colors...
Tu te pots anar
ja
pentinada com
però,
tu volguessis, només faltaria.
A la
no?
que generes la norma, que digui, no, escolta, aquest tipus de cabell no, la gent què passa? Pues que, o s'hi fixa més, o jo que sé què passa, no? I llavors, bueno, ja està. Això és com quan en algun lloc han prohibit de portar el cabell de cert color, o sigui, de cert color, que no siguin els... els estereotipats, no? Que no, que no siguin el ros, negre, castany. No, no el pots portar verd, ni blau, ni rosa.
Sembla
que passa? Que llavors la gent, encara hi ha algú que té l'efecte rebot. Ah, sí? Pues vinga, ara rosa fosforito.
Normal.
Però en canvi, si ho deixes, jo ara és veritat que em creuo a l'horari d'entrada i sortida d'instituts, hi ha nois i noies pues, que, per exemple, porten a l'estil Billie Eilish, que és una mica de verd a les puntes i tal. La veritat és que ho trobo tan normal que ja no ni t'hi fixes. Ara, bueno, si estigués prohibit, clar, ja està.
Però com que aquí, a més a més, amaga el racisme...
A més, aquí
clar,
hi ha tota la
aquí
història.
Aquí s'amaga el racisme. Llavors, vull dir, és una manera de controlar també com vull que tu hi vagis. Llavors,
Repeteixo que som una societat avorrida. Estem cancinos, molt avorrits. Digue. No, som molt avorrits perquè, si no, no ens fixaríem en aquestes històries.
Ja.
És o no?
Sí.
És a dir, si estiguéssim ocupats amb coses de veritat i serioses, no ens fixaríem en si porta el pèl així, aixà, o tonteries d'aquestes.
Sí.
Som avorrits.
I
cansinos, sí.
Cansinos. Lligant amb aquesta història del cabell, te porto una altra proposta que se titula No me toques el pelo, de Capitán Swing. Aquesta és molt recent, del 2023, i l'autora se diu Emma Daviri. Emma Daviri escriu un anàlisi sobre com el cabell de les persones negres pot ser objecte de racisme, però també una manera i una forma d'expressió i de reivindicació. L'autora, que és mare irlandesa i de pare nigerià, va créixer a Irlanda i assegura que vivia amb vergonya el cabell que tenia. Però amb el temps, doncs això, què va passar? Pues va passar de dissimular el seu cabell arrissat a estimar-lo i gaudir-lo. I en el llibre, que és un assaig, no és ficció, fa un repàs històric de quin paper ha jugat a cada època el cabell afro.
O sea, no me toques el pelo.
No me toques el pelo.
És una declaració
d'intencions.
De
sí, no. I l'últim llibre que te porto...
Avui me'n portes quatre, eh?
Sí, l'últim és així, és per a infants.
És un bonus track.
És un llibre per a infants d'una editorial que es diu Alba, que té una col·lecció que es diu Petita i Gran, i parla de diferents biografies de personatges de la història. I en aquest cas et porto el de la Rosa Parks. La Rosa Parks va ser una activista i una de les figures més importants del moviment pels drets civils dels Estats Units. Va ser neta d'esclaus, es va criar amb la seva mare, el seu germà i els seus avis en una petita granja als afores de Montgomery, a Alabama. I ella es va haver d'enfrontar, doncs, això, amb un tracte cruel i injust a causa del seu color de pell i de la seva herència esclavista. Als 30 anys es va convertir en la líder de l'Associació Nacional per al Progrés de les Persones de Color i va començar a treballar per posar fi a la desigualtat. La història de la Rosa Parks és molt coneguda perquè va ser una de les... No la primera, perquè hi ha una altra dona que també va fer el mateix, el que passa que la Rosa potser... va poder aprofitar aquest altaveu.
Tenim un carrer a Lleida, que es diu Rosa Parks.
Sí, exactament. Doncs va ser una de les primeres dones que va no cedir el seu seient a l'autobús amb una persona blanca. Uh-huh. I perquè, clar, abans hi havia segregació als Estats Units i les persones negres havien de seure en uns llocs determinats i ella va dir que ella pagava el bitllet d'autobús igual que els altres i que, bueno, que era un dret que havia de reivindicar. Uh-huh. Doncs aquestes són les meves propostes.
Com es titula aquesta darrera?
Rosa Parks. És de la col·lecció Petita i Gran de l'editorial Alba. Hi ha moltíssimes biografies amb aquesta col·lecció.
Has vist una pel·lícula que es diu Figures Ocultes?
Sí, tant, per descomptat.
És tremendo, perquè és això que deies
sí,
tu ara del seient de l'autobús, no ve d'aquí.
Bueno,
ja,
la segregació.
Però, el seient de l'autobús, els lavabos,
sí, tot,
els vestuaris...
Les fonts públiques.
Les fonts públiques. Però portat a l'extrem de la NASA, val? O sigui, de la NASA. En fi, sí. Si no l'heu vist, la pel·lícula és maca. És durant el seu moment, però bueno, jo crec que acaba bé. Vull dir que
és una pel·lícula optimista.
Sí, està bé, eh? Vull dir, la podeu veure. I si el vostre és llegir, doncs Hija de Inmigrantes, Americana, acabat a Mac, no me toques el pelo, i Rosa Parks, que ja que tenim un carrer de Rosa Parks a Lleida, doncs no està de més que sapiguem d'on surt, per què Rosa Parks és mereixedora de tenir un nom de carrer a Lleida,
sí,
per exemple,
sí.
Doncs escolta, així coneixem la seva història. I tot això ho teniu a la Biblioteca Pública de Lleida.
Sí. I molts més, n'hi ha moltíssims.
I molts més, evidentment. Anabel Ramos, com sempre, un plaer, gràcies.
De res, a tu.
I nosaltres que ens plantem ja a la una de la tarda, ens falten uns segons, t'avanço que el Parlament ha convalidat el decret de sequera del govern amb l'abstenció del PSC
Junts, la CUP i En Comú Podem. A favor només ha votat Esquerra. I Vox, Ciutadans i Partit Popular hi han votat en contra. Bueno, què permet això? Doncs permet a l'ACA suspendre durant 48 hores la captació d'aigua per a usos diferents de l'abastament de la població i augmenta les sancions. El que et dic, que ens comencem a veure les orelles al llop amb el tema de l'aigua i els deures no s'han fet. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una.
Pues estamos ya en la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ha sido como ver la película de Titanic. Se sabe de antemano cómo va a acabar. Bueno, pues lo mismo ha pasado con la moción de censura que Vox ha presentado en el Congreso de los Diputados.
Señorías, al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, se entiende rechazada la moción de censura.
Pues la moción no ha salido adelante porque Pedro Sánchez tiene suficientes apoyos y porque solo han votado a favor los 52 diputados del partido de Santiago Abascal. Solamente han respaldado esa moción de censura y también un antiguo diputado de Ciudadanos, que ha sido la única sorpresa de la votación. Al final, el debate como tal no pasará a la historia, desde luego por su contenido. El gobierno ha aprovechado que no tenía límite de tiempo para sus réplicas y ha acabado convirtiendo el debate en un mitin de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz. Más de 4 horas duraron en total sus intervenciones ayer y como parece que a Sánchez pues se le quedó corto, esta mañana ha vuelto a intervenir, no quería dejar pasar la oportunidad de hablar sobre lo que a él realmente le interesa. Enfrente, el verdadero protagonista ha sido Ramón Tamames, el candidato que ha presentado Vox y que ha sido el único punto de interés del soporífero debate al que hemos asistido estos 2 días. Vaya por delante que este hombre, a sus 89 años, ha demostrado una capacidad de resistencia encomiable, porque aguantar las más de 4 horas de mitin de Sánchez y Yolanda Díaz para luego responder en consecuencia, la verdad es que ha tenido su mérito. Hoy Tamames ha ido completando el debate con la terna de grupos que faltaban por intervenir, entre ellos el Partido Popular, que ha seguido defendiendo que se trata de una moción inútil que ha reforzado la figura de Pedro Sánchez. El PP se ha abstenido en la votación, como ya había anunciado, y como Vox ha seguido criticando. El foco, como decíamos, estaba puesto en él, en el candidato Tamames, que para muchos más que en una moción de censura parecía que estaba en una clase magistral, en una conferencia, con un tono más de experimentado profesor que realmente de candidato. Por ejemplo, a la hora de replicar al portavoz del Partido Socialista, Pachi López.
Don Pachi, yo le veo que se excita usted demasiado. No me ponga usted en un brete de tener que acompañarle con una cápsula de cafenitrina para evitar el infarto.
Pues Tamames ha sabido jugar bien la baza de su experiencia, pero otra cosa es que en la práctica hayan tenido algún efecto sus intervenciones, porque Pedro Sánchez sigue donde estaba y agotará la legislatura. Así que pasamos de página de una moción que no se ha salido del guión previsto y que se ha desarrollado, pues eso, como estaba previsto, sin ninguna emoción. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pilar, parece que los mercados bursátiles se están estabilizando tras una semana marcada por la incertidumbre financiera. A la espera de conocer las previsiones económicas del Banco de España hasta 2025, esta tarde la Reserva Federal de los Estados Unidos previsiblemente anunciará una nueva subida del precio del dinero de 0.25%. El objetivo es seguir luchando contra la elevada inflación. El presidente chino ya está de vuelta en Pekín tras su viaje de 2 días a Rusia, del que se traen importantes acuerdos económicos firmados con Putin. Un Vladimir Putin que saluda el plan de paz para Ucrania que plantea China, pero del que Occidente está recelando. Zelensky, el presidente de Ucrania, ha viajado este miércoles por sorpresa al frente de Bakhmut, que es la zona donde ahora mismo se están produciendo los combates más intensos. En Alicante, 2 hombres de 22 años han sido detenidos por presuntamente violar a una niña de 14 años en el interior de un supermercado. Los hechos habrían producido la tarde de este miércoles en los asesinatos de ese establecimiento. Después, según la denuncia de la víctima, ambos la habrían perseguido e incluso amenazado. Y el Papa ha hecho un llamamiento a quienes tienen responsabilidad en el mundo y a los ciudadanos de a pie para que se aceleren las iniciativas en favor de quienes sufren la escasez de agua. Francisco ha recordado que el agua no puede ser malgastada, abusada o motivo de guerras, sino que debe ser preservada en beneficio de todos y el de las futuras generaciones. Y astrónomos del Vaticano y del Instituto Leibniz de Astrofísica de Potsdam han realizado una investigación de más de 1000 estrellas brillantes sospechosas de albergar exoplanetas propios. Como resultado, se han dado a conocer a la comunidad científica valores precisos de 54 parámetros para cada estrella, lo que será esencial para interpretar la luz de las mismas y encontrar conexiones entre sus propiedades y las de sus posibles planetas.
Y en los deportes, ¿qué tal, José Luis Corrochano?
Hola, Pilar, buenas tardes.
España prepara el partido contra Noruega.
Va a ser en Málaga este sábado, es el primer partido clasificatorio para la Eurocopa de Alemania y es también la puesta de largo de Luis de la Fuente. Vamos con las noticias de su tercer día de entrenamiento, Javi Gómez.
Ya está finalizada la primera sesión del día para los de Luis de la Fuente. A partir de las 7 de la tarde tendrá lugar la segunda, cerrada, eso sí, para los medios de comunicación. Hay una pequeña novedad: por congestión no ha entrenado a Aymeric Laporte. En su lugar lo ha hecho John Pacheco, de la Sub-21. Y en breves instantes, Nacho Fernández, el jugador del Madrid, el defensa, pasará por rueda de prensa.
Y así han solventado Ceballos y Gavi la agresión del barcelonista al madridista en el partido del Clásico el domingo. Lo dice Ceballos en Marca.
El míster era consciente de que habíamos tenido nuestros más, nuestros menos dentro del campo. Llegamos aquí y la verdad que no tenía la suerte de conocerlo. Somos de un pueblo prácticamente que vivimos a 10 kilómetros. Lo hemos hablado, está todo solucionado. Tenemos que ir los dos en la misma dirección. Somos jugadores que jugamos en la misma posición conectada y está claro que si el buen ambiente y el buen rollo no funciona, él no va a correr por mí ni yo voy a correr por él.
Y a la 1:30 el Sevilla presenta a José Luis Mendilibar con contrato hasta final de temporada. Es el tercer entrenador de esta temporada.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida. Avui dimecres 22 de març del 2023. Hores d'ara ja apropeta dels 20 graus a la ciutat de Lleida. Les mínimes han estat altes. Res, només hi ha un lloc, al Pont de Suert, que han estat un grau sota zero, les mínimes d'aquesta nit. I s'espera que entre avui i demà doncs les temperatures segueixin pujant per fer una inflexió ja divendres i cap de setmana i de cara a la setmana vinent, doncs on baixarien una mica. Però vaja, que de tot això ens en parlarà més a fons l'Armando Álvarez el divendres, perquè ja sabeu que el tema de les previsions meteorològiques doncs són molt canviants, vamos, que no podem estar parlant del temps categòricament, sobretot a 3, 4, 7 o 10 dies vista. Les tendències sí, i les tendències són que cada cop el planeta està més escalfat, que això afecta totes les corrents d'aire generals que hi ha. A l'afectar les corrents generals s'afecten les secundàries i tot això porta a que, per exemple, plogui menys a uns llocs i plogui molt més a uns altres. De manera catastròfica, la majoria de les vegades, aquella aigua que no serveix per a res. Però clar, si ens toca viure a llocs on habitualment plovia i la quantitat de pluja baixa, ens haurem d'adaptar sí o sí a aquesta nova realitat. I ens hem d'adaptar així, de cop. Perquè com que els deures no sabem fer-los mai quan toque, doncs quan ja no hi ha res a fer, llavors és quan ens hem d'adaptar sí o sí. Mira, que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, t'explico dues coses.
Cope Lleida.
Estàs informat.
T'ho avançava, però t'ho explico ara a fons, que el Parlament ha convalidat el decret de sequera del govern amb l'abstenció del PSC, Units, Junts, CUP i En Comú Podem. Només hi ha votat a favor Esquerra i en contra Vox, Ciutadans i Partit Popular. La majoria de grups han retret al govern que el decret arriba amb retard. El que et dic, que no sabem fer els deures quan toca. L'han acusat de falta de planificació i han censurat que hagi actuat sense consens ni diàleg. Vaja, el que comencem a estar acostumats, aquests ajuntaments, aquests governs del canvi, justament acaben fent el que més han criticat. Si tanta història de votar per tot, de conversar per tot, de parlar per tot, i després comencem a provar històries per decret, tard i sense cap mena de planificació.
Tots els grups, menys Esquerra, han demanat tramitar el decret com a projecte de llei. El decret permet a l'ACA suspendre durant 48 hores la captació d'aigua per a usos diferents de l'abastament de la població, quan aquest abastiment perilli, i recuperar pous en desús. També augmenta les sancions per danys al domini públic hidràulic quan es cometin en situacions d'alerta i emergència per sequera. El decret constata la dràstica i generalitzada reducció de les precipitacions i alerta que les aportacions als rius que alimenten els embassaments s'han reduït a valors inferiors als mínims registrats l'any 1990. Davant aquest fet, que a més no és previsible que aquesta situació millori a curt termini, el govern justifica per decret aquesta història per garantir un servei essencial com és l'abastament de poblacions. No sé si fins ara havien estat fent la dansa de la pluja, havien resat a un déu de la pluja, o què caram havien estat fent fins ara. Tancats, aïllats del món, segurament, perquè els que seguim el món fa dies, setmanes i mesos que els que ja entenen de veritat ens estan advertint de que cada cop plourà menys. Això no vol dir que demà no pugui ploure i plogui un munt, però globalment cada cop plourà menys, almenys a la nostra conca, aquí on vivim nosaltres. I això ens ho diuen des de fa, com et dic, setmanes, mesos, anys, però resulta que la Generalitat doncs, no se n'ha assabentat fins ara. I fins ara, doncs, què vol dir? Que és massa tard. Com ho arreglem? Per decret. Ho hem parlat amb els demés? No. Ho hem planificat? No. Hem conversat amb els demés? No. Tampoc hem planificat urnes per dir si això ho havíem de fer o no. No cal votar-ho, això. Per decret i ja està. Ja està tot arreglat. Si és que hi ha pantans que estan a l'11%. Si és que tancar la captació 48 hores no arregla res. Retarda l'inevitable. 48 hores més. És l'únic que fa. Recorda també que el Pallars Jussà ha començat a treballar amb tres parcel·les de cultius experimentals a Sales de Pallars, a Sant Esteve de la Sarga i a Talarn, amb l'objectiu de conèixer el comportament i implantar nous cultius per trobar solucions a la baixada de rendiment agrícola a causa d'aquest canvi climàtic. Ja és tard, també, però ja s'està fent alguna cosa. I Unió de Pagesos alerta que el sector agrícola necessita saber, com més aviat millor, la dotació d'aigua de reg per saber si els agricultors podran regar o no de cara a l'estiu. És que si no tenen una previsió en aquesta època de sembra, els productors no poden programar els cultius d'estiu sense el risc de pèrdues. Però clar, com que qui decideixen no en tindran cap de pèrdua, doncs escolta, ho faia darrere hora, i si tu arrisques el teu patrimoni, els teus diners, la teva feina, doncs espavil. Com a molt et diran, mira, no em votis. Com a molt. Però jo seguiré cobrant el meu sou. El que et dic sempre, és un problema de no fer els deures. Quan toque, no a darrera hora. Que tots hem anat a escola, tots hem anat a l'institut, i tots, una vegada o altra, hem provat de preparar-nos una assignatura amb temps, amb tranquil·litat, estudiant amb dies, vista, i tots també, alguna vegada, amb algun examen, hem estudiat la nit abans. I quan no es fan les coses a temps, doncs surt el que surt.
COPE Lleida.
Estàs informat.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que sí, que ja parlem de les noves tecnologies. Ho fem a l'Infocope Lleida. Saps que estem a internet, infocopelleida.com, que a més ens has de seguir a les xarxes socials i que a més ens pots escoltar a través del nostre podcast, que és la manera, doncs, mira, si voleu li diem així, la manera moderna d'escoltar la ràdio, perquè et permet fer-ho quan vulguis, tantes vegades com vulguis, i a més recuperar programes antics. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
És la manera moderna o no, el podcast?
Sí, és la manera que avui en dia la gent escolta la ràdio, perquè l'escolta quan vol, a l'hora que vol.
Jaume, que nosaltres hem passat de la ràdio de bobines al podcast, eh?
Bueno,
tota
sí.
Una vida,
bueno,
no,
de la ràdio. Jo diria de la ràdio convencional. La ràdio de bobines ha set des del primer dia.
La AM, de la AM ràdio al podcast.
Ràdio convencional, tant se val la freqüència que emet. Ràdio sí, convencional.
David Casero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. Que estáis contando batallitas.
Sí, batallitas, sí, estas cosas.
Ya. Bueno, claro.
Jaume
Sitjà. Los teenagers com tu, doncs. Clar, aneu en podcast, ja aneu aquí. Ja,
hostia, qué chiste más bueno, además utilizando terminología claro. Del siglo XXII, macho.
Jaume Sitjà, què ens has preparat per avui?
Doncs vinga, va, que aquesta setmana volem comentar com el món virtual es transforma en real, quan fins ara doncs estem acostumats a tot el contrari, no? Que el món físic passi al virtual. Ho acabem de comentar nosaltres, no? La ràdio convencional, doncs, passi a digital, vale? Amb aquests nous formats on tu pots parar i escoltar quan vols. Doncs en les botigues físiques doncs passa igualment, no? Doncs en David ens explica la seva experiència, o ens explicarà a la tertúlia la seva experiència que ha tingut aquesta setmana en una botiga física d'AliExpress. O sigui, quan parlem d'AliExpress estem parlant de botigues virtuals.
Sí,
correcte.
Que más venden el mundo.
Correcte. Doncs com és aquest canvi a l'inversa? Doncs ho explicarem. Però a part d'explicar aquestes sensacions, també tenim que Amazon planifica de despendre's de 9.000 treballadors. El negoci online ja no és el que era. Ho comentarem, eh? Netflix aposta per una nova via, el videojoc. Vol mantindre o augmentar clients. Microsoft no vol deixar perdre terreny per les App Store o la Play Store. I si queda temps, i a més temps, doncs la IA... Sabeu que ara lliga per vosaltres? Quan s'artecites i tal, ho sabeu? Doncs preparats per... doncs ho comentarem tot plegat a la tertúlia, però per començar no volem deixar d'explicar els conceptes bàsics i l'efemèride. Aquesta setmana, en l'apartat de concepte bàsic tecnològic, expliquem el concepte Insight.
Insight.
Bueno, ens ho expliques això, David, perquè tu ara, des de la nova vertent de comunicador, planificador, consultor de màrqueting, doncs suposo que la deus tindre a l'ordre del dia, no? Com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia friki. Per començar, no volem perdre aquest record que en David cada dia ens explica l'efemèride. Fins en quin any viatgem avui, David?
Pues mira, nos vamos 30 años atrás... 30 años hasta 1993, donde tal día como hoy aparecía mirar una cosa que hace 30 años estaba en todas las casas, que a día de hoy sigue estando en todas las casas, que es de papel y ocupa mucho sitio.
Uy, te voy a decir la tele, pero no es de papel.
Y el calendario que tienen todos penjados allí.
¿No? Pues no, chicos, fijaros que apareció la primera enciclopedia corría en PC y la presentó además Microsoft. Se llamaba Encarta.
El Encarta, es verdad.
El Encarta. Y fue la primera enciclopedia que corría bajo PC. Por eso os digo que había hace 30 años en las casas y en muchísimas casas sigue estando. Es de papel y ocupa mucho sitio. Sí, la enciclopedia. Sí, 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 sí. Es decir, no había casa sin enciclopedia.
Hasta fins que canvies els mobles. ¿No? Hasta fins que canvies els mobles. Sí, sí, sí.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i el podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1993 amb tot un referent històric com l'efemèride. Aquests records, no?, que amb aquest recorregut en la vida ja que tenim, pues, doncs els hem viscut, no?, i els comentem aquí i ens fa molta gràcia. Ara toca fer culturilla. Ara toquen...
conceptes bàsics.
I avui un concepte bàsic molt modern o molt marketingià. ¿Qué es un insight?
Bueno, mirad, un insight, es decir, claro, una cosa es a lo que lo podamos ligar este insight, pero al final proviene, es una palabra que proviene del entendimiento, la percepción o el conocimiento de las cosas, ¿no?
Bueno, es decir, una palabra inglesa.
Una palabra inglesa que, ¿qué es lo que percibimos de ella? Bueno, pues precisamente todo lo que llaman uncountables, es decir, todo lo que no se puede contar con los dedos. Por eso hablamos de percepción, de conocimiento o de entendimiento. Al final estos insights, pues en el mundo del marketing se utilizan mucho, ¿vale?, para poder, bueno, pues ver cuál es tu tipo de público o cómo se va moderando tu tipo de público. Es decir, el tipo de público que tienes, pues bueno, pues puedes estudiar la parte psicológica de ellos, ¿no? La parte emocional, la parte estructural, la parte intelectual, el saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus condiciones, cuáles son sus órdenes, para que con estos insights, es decir, con todos estos datos, ya detrás todos los motores, que hoy día ya el motor es la inteligencia artificial, ¿vale?, pueda ofrecerte a través de estos insights, bueno, pues el producto o la información que realmente va con tu estado emocional, de tipo de vida, de consumo o de socialización.
Al final podríem dir que és aquest coneixement que ens aporta valor.
Efectivamente, es el conocimiento que aporta valor para conocer realmente la actuación y psicología de cada una de las personas, luego ya aplicado a diferentes sectores dentro del marketing, del comercio, de la comunicación y demás.
Doncs vinga, avui hem après una parauleta més. Doncs, i ara ja ho sabeu, que si som dimecres i estem al migdia i estem a Cope Lleida, ara els friquis tequis en antena. Ara comença...
La tertúlia fric.
I avui a la tertúlia, doncs, aquest començament de setmana en David ens passa un vídeo on es veu, doncs, que està que provant...
Estava dentro d'una tienda, no? Sí, sí, que normalment vamos con los dedos.
A ver, exacte, que es troba a la botiga de AliExpress, però una botiga física.
Però estava fent de youtuber, perquè s'estava autogravant a la porta donant explicacions i la gent que passava per darrere deia, hosti, le conozco, està en algun canal.
El influencer, sí.
Però vull dir que la imatge de veure el que potser a l'aplicació o a internet, a la web tenim tan interioritzat com és AliExpress o com podria ser Amazon, veure-ho físicament es un cambio, ¿eh?
Sí, 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 es un cambio bestial. Además, bueno, pues como no, como buen friki, hice mi pequeño estudio de mercado en 10 minutos, claro. ¿No?
¿Qué te pregunte? Sí. El primer que le voy a preguntar al David es, oye, ¿y a los mateixos cacharros que a la web y valen lo mismo?
Vale. Bueno, pues mirar, aquí es donde vamos a identificar algo que dentro de AliExpress está trabajando mucho, que es el tema de los filtros. Cuando entramos ahora a AliExpress ya tenemos entregas gratuitas, tenemos entregas en 10-12 días en vez de en un mes, como estamos acostumbrados, e incluso hay una parte de plaza, donde en esta parte de plaza, según damos al filtro en la aplicación, nos aparecen los productos, por así decir, que se encuentran en zonas locales, que tardan de 2, 3 o 3, 4 días en llegarte y que según el precio son de entrega gratuita. Bueno, pues lo primero que vemos, claro, es el logo de AliExpress gigantesco y al lado plaza. Con lo cual ya podemos identificar que plaza es el producto que está muy cercano a ti.
¿En la tienda?
Exacto. Por supuesto que ahora mismo en AliExpress se cuentan más de 22 millones de productos. No. Con lo cual, de referencias, perdón. Sí. ¿Vale? Con lo cual, bueno, es imposible que haya una tienda con tanto, pero sí que es, bueno, pues una tienda donde hay muchísimos artículos y donde si consultas esos artículos en plaza, en la aplicación, y los consultas allí, tienen el mismo precio. Hablemos de tonterietas. Tapas de plástico ajustables para los tupper. 3,49 un set de 12. Vas allí y tienes ese set de 12 por 3,49. O el 1,29 de los auriculares para que pruebes. Tienes allí esos auriculares de cable de 1,29. Es decir, tienes todo este tipo de productos e incluso ropa. Incluso ropa e incluso una parte específica que no se vende mucho por internet, por lo menos en España, y son productos asiáticos, los típicos productos japoneses que hemos visto, pues la Coca-Cola Hello Kitty o los chicles con sabor a té o... ¿Vale? Es decir, todos estos productos asiáticos que podemos tener de alimentación, sí que además hay un pequeño apartado. Con lo cual, bueno, pues sí que es más que nada impresionante el ver algo que ha nacido en Internet, que es AliExpress, nace de Alibaba, que es la empresa que más vende a nivel mundial en Internet.
Es un Amazon asiático,
exacto,
por así decirlo, ¿eh?
Exacto, donde tiene sus propias reglas, unas reglas diferentes a Amazon, y donde, bueno, pues realmente ver ese cambio físico, ese cambio de digital a físico, pues sorprende, es sorprendente, con lo cual...
Aquesta és la pregunta que jo et volia fer. Quina sensació vas tindre?
Sorprende, es decir, los primeros 5 minutos sorprende, luego te das cuenta que estás dentro de un bazar. Con perdón.
No, però saps què passa? Que ens agrada molt fer-ho tot per internet, però sí que és veritat que amb aquestes grans webs, aquests marketplaces tan grans, AliExpress, Amazon, hi ha vegades que sí que t'agrada veure el que vas a comprar, a veure-ho, tocar-ho, a veure quin aspecte té, no?
Yo como último para cerrar este tema, sí que hay algo que me estuve fijando durante unos minutos, era el tipo de público. Me sorprendió, es decir...
Ya, pero ¿dónde está la tienda?
Dentro de un centro comercial, que van con niños, que vas con claro. Tal, pero dentro de la tienda entraba más gente mayor, y cuando digo mayores, ya con los 50 cumplidos, que más jóvenes.
Bueno, podríem dir que és una estadística normal.
El bazar.
Vale? Perquè la gent que va comprar a les botigues físiques, habitualment, sí, és d'una edat més avançada.
Bueno, un centro comercial en una gran ciutat també hi ha moltes parejas, con niños, con cochecitos, con carritos de dos a la vuelta. Es decir, pero sorprende que, bueno... Pues...
Sí, però la gent de 16 a 26 anys...
Se lo compran por el móvil.
Justament.
Bueno, pues a lo mejor están cogiendo un rango de público de mercado que hasta ahora no tenían.
Correcte. Ah. Doncs vinga, va, continuem amb la primera botiga mundial del comerç electrònic, com per excel·lència aquí a la nostra zona, és Amazon, que aquesta setmana ens anuncia l'acomiadament de 9.000 treballadors. Tant de creix aquest sector?
És que jo crec que això el David ho va explicar molt bé la setmana passada, i és que jo crec que les plantilles van créixer, i la d'Amazon especialment pel tema de la pandèmia, perquè va ser una bogeria, però a més per implementar aquestes noves solucions van créixer un cop les han implementat, doncs escolta...
Jo fa dies, no sé si us he donat compte, que estic una miqueta introduint el concepte de... d'aquesta bombolla que hi ha amb aquestes últimes tecnològiques...
Bueno, potser també ho va ser una mica.
Vale, però jo
crec que el d'Amazon i pandèmia va molt unit, eh? Amazon i pandèmia van molt unit.
Exacto, pero vamos a ver, también puedo decir cosas malas, y es decir, oye, también en pandemia que todas las tecnológicas subieron y subieron de una manera bestial sus ingresos, tampoco contrataron a nadie, ¿vale? Pero bueno, es decir, ahora mirar estos 9.000 puestos nuevos que se unen a los que ya habían y se van a 18.000 empleos ya, principalmente van a salir de diferentes empresas que tienen. Van a salir de Amazon Web Services, ¿vale? Toda la parte de servicios de hosting y demás, exacto. Cloud. De cloud que tiene Amazon.
Fixeu-vos, ¿vale? Que internet, el 30% crec, funciona amb Amazon Web Services.
Exacto.
Ho dic perquè és una cosa que la gent normal no sabem, però que
sí, però
està arrepenjat allí damunt.
Netflix està en Amazon.
Sí, un 30% de tot el tràfic mundial està allí.
En quin moment hi ha tres grans hiperescalats?
Aquest i Microsoft, eh?
Ah, bueno... I l'altre és Google.
I Google, sí. Això són aquests
clar,
tres.
Aquests tres són els tres grans que hi ha clau, que segur ho estan menjant tot. Després hi ha els locals...
No, però vull dir que l'Amazon Web Service és el que factura, és el que guanya més diners dins de tot el conglomerat d'Amazon. Vull dir que al final, que no ho coneguem no vol dir que no és el nucli, això.
Exacto, últimamente no és el que tal, però consume pocos recursos en cuanto a rentabilidad, és el negocio más rentable que tienen. Aún así, luego, fijaros, hay dos sitios donde van a reducir puestos, que es una en la parte de publicidad, cuando hablo de publicidad desde empleados que trabajan por la parte de publicidad, y otra Twitch, que aquí no quiero ser mal pensado, pero la inteligencia artificial algo estará haciendo ahí detrás, ¿no? Como para tener que prescindir de algo de personal, ¿no?
Estás abriendo un debate, el debate de la inteligencia artificial prendrá llocs de trabajo.
No quiero esconder la mano, pero bueno...
I imposarà uns altres, entenc jo.
Sí,
com
sí.
Qualsevol canvi tecnològic.
Evolució, i vamos a ver cómo podemos aportar a ella.
Vinga, va, continuem d'evolució, i continuem amb plataformes, perquè fins ara bueno, eren les plataformes d'e-commerce, i ara entrem en el món de l'entreteniment. Netflix, que ratifica la seva aposta pels videojocs. És un camí per compensar las pérdidas del vídeo o una línea para diversificar su negocio?
Bueno, mirad, están haciendo muchas cositas, ahora tienen que hacerlas. Primero han tirado para atrás en Europa todo el tema de poder hacer lo del tema de las cambios de las IPs. Dos, en la aplicación de Netflix en el móvil ya podemos ver la parte de juegos. Ya tenemos aquí juegos y ya podemos empezar a probar la parte de juegos.
Sí.
Aquí es donde hay que mirar bien el tema de gasto de datos, porque claro, hasta ahora estamos acostumbrados a que Netflix es algo que, bueno, pues que cuando vemos un contenido, el contenido cuesta dinero, ¿no? Consume muchos datos, por así decir, ¿vale? Hay que ver con el tema de los juegos. Sí que es cierto que, bueno, pues con esto quieren entrar en el mercado del gaming, que como siempre decimos, dentro de la electrónica y electrónica de consumo, es lo que más factura año tras año. Ahora, bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos ofrecen, qué títulos vamos a tener y cómo podemos jugar y qué de fácil es jugar dentro de la parte de Netflix. Otro paso que han dado también es que están abriendo especialistas, igual que hizo Dazón al principio, que dejó bastante mal sabor de boca, y están escogiendo por número de horas de consumo a ciertas personas que les envían un correo electrónico y les dicen que si quieren unirse a una plataforma que le dan gratuita para que pueda evaluar nuevos contenidos, nuevas series y demás en cada uno de los países. Parece que se están tomando bastante en serio qué es lo que opina, qué es lo que consume, y que haya previsualizadores de consumo real, no solo especialistas o productores que puedan meter series que en la primera temporada no, en el capítulo 1 ya desaparezcan.
Uh-huh. Venga, va, perquè avui...
No, ves sí? Directament a la IA, ja.
A la IA.
Va. A veure, explica'm això. Venga, que ara la intel·ligència artificial ens organitzarà cites?
Sí, ens ajuda. Per Tinder. O sigui que a partir d'ara et substituirà i buscarà doncs aquella persona que, bueno, contactarà per tu concertarà aquesta cita, vull dir, i pot, ja veus, per 5 euros al mes, doncs Tinder amb aquesta IA automàticament buscarà la persona que més té afinitat i concertarà aquesta cita.
El tema és que a mi lo que más me interesa de la noticia es que por ahora piden $15, ¿vale? Vale, pues la han lanzado y ya tienen más de 5.000 suscritos. A mí esto es lo que más me preocupa, de verdad. O sea, vamos a ver, esa aplicación de la IA. Esto lo que quiere decir es toda la aplicación de inteligencia artificial, como estamos viendo, OpenAI, que nos está dando información, como bien digo, muy básica. El tema es cómo integrar dentro de todo esto, dentro de aplicaciones especiales y profesionales. Aquí, bueno, pues nos vamos a mirar.
Aquesta setmana Google ja ho ha llançat també als Estats Units, amb el BART, lo que es la seva IA.
Ah, la seva IA, ja.
Pero bueno, que al final van a ser motores de integración, ¿vale?, a aplicaciones, como bien comentábamos además fuera de antena con Ricard. Es decir, ahora vamos a empezar a ver estas aplicaciones. ¿Cómo no? Uno de los primeros que está triunfando es Tinder, con lo cual, pues, Tinder dice, oye, espérate de buscar y de que selecciones tú, sino que ya te voy a ir seleccionando yo. Uh-huh. Eso sí, es una inteligencia artificial. El usuario, a través de sus actos, actitudes, manejo de su equipo y manejo de su aplicación, no solo por lo que diga, sino por lo que haga, es por lo que va a aprender esa inteligencia artificial para buscarte un match. ¿De acuerdo? Uh-huh. Con lo cual, bueno, y la última noticia de 5 segundos, venga, así os rompo, porque la última había que llegar, porque la estoy esperando. Señores de WhatsApp, si consiguen lanzar la versión para la organización de contactos y grupos, agradecidísimo, que sepáis que hay una noticia, que pueden sacar una beta ya, en la cual no solo nos organice nuestros contactos, sino también nuestros grupos, y que podamos saber si buscamos una persona en cuántos grupos en común además lo tenemos, para no ser repetitivos, para ser pesado e incluso para no confundirnos de grupo. Important.
I no deu ser massa difícil d'implementar, la veritat. Ja?
Bueno, pues aquestes seran les noves actualitzacions de WhatsApp, que també la teníem preparada aquí per ser cada temps, però l'hem colat, Ricard?
Sí. David Casero, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies i bones tardes.
I Jaume Sitjà.
Avui hem fet maig, dimecres que ve, més.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios. Y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Peugeot.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Són la 1:35. D'aquí uns moments farem la nostra tertúlia amb veu de dona. Avui ens vindrà la Roser Chandri des de l'associació App Lleida, que ja saps que és l'associació de, bueno, on s'aglutinen directives, empresàries, dones treballadores de tota la província de Lleida, perquè sempre m'ho recorden. Escolta, que això comença a dalt de tot, als Pirineus, i arribem fins a la plana de Lleida. Amb la Roser Chandri parlarem, bueno, d'actualitat, parlarem d'art i parlarem també de, doncs, de temes de dones, que ja saps, o sota el punt de vista d'una dona. Això ho farem tot seguit aquí a COPE Lleida.
Una història.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Ron, Mina, Jota, todos estos perros pertenecieron a distintos cuerpos de seguridad de España durante muchos años. Hoy se ha jubilado Yuna.
Este es un comunicado especial para Yuna, que acaba de terminar su último turno de trabajo.
Ha estado trabajando para la policía durante 10 años. Todo este tiempo ha servido junto a Irene, su compañera, guía y ahora también dueña. Ahora le toca disfrutar de su nueva familia.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
El Papa Francisco ha nombrado al sacerdote David Abadía Saurín nuevo obispo auxiliar de Barcelona, uniéndose así a los otros dos ya existentes que acompañan al cardenal Omella en el gobierno pastoral de la archidiócesis. Desde la Basílica de la Sagrada Familia, ordenación episcopal de David Abadías como nuevo obispo auxiliar de Barcelona. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel, porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción.
Que fins i tot les músiques ens recorden que estem a la primavera ja, recent estrenada. Per cert, ara em recorden, jo no sé, ja m'estic preocupant, m'estic preocupant perquè jo ja dec de tenir una edat, perquè les coses cada vegada em passen més ràpid i cada vegada vaig a salt de mata. Però m'estan recordant que aquest cap de setmana ens canvien l'hora ja. Jo ho veia llunyíssim. Dic, no, no és aquest, és l'altre, que és el darrer. No, no, és que l'altre cap de setmana ja és abril. Sí, és 1-2, però ja és abril. Ja saps que l'hora es canvia el darrer cap de setmana del mes de març. i per tant serà aquest cap de setmana. Per tant, la nit del 25 al 26 es canviarà l'hora. Ara bé, no em preguntis si l'avancen, si la tiren enrere, perquè és una d'aquelles coses que mai he sabut. I ara, amb l'avanç de les tecnologies, que tu ja quan t'aixeques al matí, doncs els telèfons i tots els aparells s'han canviat sols, doncs ja està. Encara volta per casa algun rellotge que les de posar en vora, però vaja, te l'acabes mirant al telèfon i ja està. Roser Chandri, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Escolta, quants rellotges tens a casa que no es posen sols a l'hora?
Doncs algun? Sí, encara en tinc un que és d'aquests de paret. Veus? Que m'encanta, que és antic i que bé, que hem d'estar atents, perquè si no, si ens fixem en aquella hora anem malament.
A més, els, clar, els mòbils i tots aquests... Tots aquests aparells que estan connectats a internet van rectificant l'hora, per tant, sempre estan a l'hora.
Sí.
D'altres productes electrònics, ja dic, sí, són digitals, però també s'avancen i s'endarrereixen. Que jo tinc un despertador que va canviant i cada mes l'he de tornar a posar al lloc. Ara, els que no es posen sols a l'hora... Doncs tenim un problema, a vegades, perquè no saps quina hora és. Estem tan acostumats a mirar i interpretar l'hora.
Sí, sí, de fet, jo penso que estem tan acostumats a això, a aquesta tecnologia que ens ho fa tan fàcil, que el moment que algun aparell no s'adequa, doncs hi hem begut oli, o sigui que...
Escolta, quan canvien l'hora ara a la primavera hi vam entrar el dilluns. Dilluns a les 10 de la nit, a les 10:34, si voleu. Ja vam parlar en el seu moment amb el Ramon Drudis, perquè un pot pensar, perquè ens ho han explicat sempre així, que el dia que entra la primavera, almenys aquí a l'hemisferi nord, és un dia en el que el dia i la nit duren exactament el mateix, però ja ens va dir que no, que això és l'equinoci, però l'equilux passa el 17 de març, en fi, uns 3 dies abans, perquè hi ha unes refraccions i unes històries.
Això ja són matisos,
sí, eh? Sí, això ja són matisos, però bueno, vull dir que ja estem. Dic que quan arriba la primavera, quan et canvien l'hora... És com si fessis un pas de gegant per plantar-te ja pràcticament a l'estiu, eh?
Jo, de fet, també em passa com tu, que no recordo mai si la primavera anem endavant o endarrere amb l'hora, no? Però el que sí que crec que és quan hi ha realment la llum, o sigui, s'allarga molt a la nit, eh?
Sí, sí, sí.
Moltíssim.
O sigui, al matí recularem una mica, és a dir, potser si ara t'aixeques que tot just és de dia, et tornaràs a llevar lleugerament de nit, però a la tarda vespre... la vida, vull dir, l'activitat en una ciutat canvia dràsticament, eh?
Totalment, a més és aquell moment que no tens ganes de tornar a casa perquè dius, em quedaré a la terrasseta a fer la cerveseta perquè està tan agradable abans de que arribi l'estiu aquí a Lleida que és allò de que jo penso que sí, que és un salt qualitatiu brutal pel que fa a la llum.
Estem parlant del bon temps, del sol.
I de la calor, ja.
I de la calor, però, Roser... Plourà o no plourà?
Buf.
Què fem?
Jo penso que estem en un context supergreu. A mi és un tema, el de l'aigua, que realment em preocupa moltíssim. I a part intento ser molt curós a casa, que ja sé que la meva petita aportació és molt minsa, però jo penso que si entre tots ho fem, cal que ens mentalitzem a fer-ho, perquè jo quan veig aquells pantans tan buits, fa com moltíssima pena.
No, més que res perquè és que estem a final de març, teòricament, doncs, hi havia d'haver plogut, hi havia d'haver, doncs, hi ha hagut, el desglaç, i ara hauríem d'estar amb els pantans plens per afrontar tot primavera i estiu.
Hi havia d'haver nevat a l'hivern perquè hi hagués aquests pantans i els rius baixessin així. Jo, de fet, tenim una activitat programada a Mont-rebei, que ens passejàvem per allà amb una copeta de vi i tot, i bé, i ens han dit que ens n'oblidem, que ens n'oblidem aquest any i l'any que ve ja ho veurem, o sigui que canviéssim d'activitat perquè aquesta ja era impossible.
És que el Congost de Mont-rebei, si no recordo malament, a part de que quan arriba els caps de setmana de bon temps, que la gent hi va de manera massificada, ja havien començat a controlar l'accés, però és que a més tu ara hi vas i a baix no hi ha aigua.
No,
és que aquest és el problema.
Sí, sí, i de fet, ja et dic, és que part el paisatge no és el mateix.
No,
És que el verd, el marró de la muntanya i el blau de l'aigua és que era bucòlic, però és que ara és tot marró, realment.
La Roser Chandri, que ja saps que ens acompanya de manera regular aquí a la a Tertúlia amb Veu de Dona, ja sabeu que és la propietària de la Galeria Espai Cavallers, que esteu... al carrer Cavallers, a la ciutat de Lleida, una mica, si sabeu on està el parador, doncs allí, després, a tocar, pràcticament.
Una miqueta més amunt.
Quina exposició tens a l'Espai Cavallers?
Doncs bé, té una exposició que a mi m'encanta, o sigui, realment us convido a vindre perquè a mi m'encanta. Com cada mes de març, a la Galeria Espai Cavallers organitzem una exposició d'art en femení. Des de fa, jo diria, quasi 7 o 8 anys, perquè, com a moltes altres vessants i amb altres perspectives, l'art en femení encara queda una mica per enrere del masculí. O sigui, als museus hi ha molt més obra d'artistes masculins que no pas d'artistes dones, i a les galeries també, i de fet hi ha més galeristes homes que galeristes dones. Durant molt temps les dones han estat objecte d'art, no subjecte, no? O sigui, han estat més plasmades o han format part d'una obra que no pas com a creadores, i de fet tenim moltes dones artistes meravelloses que sempre han estat a l'ombra del seu marit. Un cas n'és la Frida Kahlo, no? Que el seu marit era el Diego Rivera, i ella és una fantàstica artista, però bé, i des d'aquí em podria enumerar moltes altres, no? Sortosament tot això va canviant, però jo penso que encara cal posar en valor aquest art en femení, i ja et dic, aquesta aposta de cada mes de març m'encanta.
És subtil, però això que has explicat de ser o el subjecte o ser la persona que ho fa canvia molt, eh?
Totalment.
El resultat és diferent.
Totalment, totalment, perquè jo, que treballo amb artistes que són referents i tal, jo penso que també la manera de tractar el concepte de l'art, o sigui, l'art és molt més que la bellesa. O sigui, molta part és bellesa, però després també hi ha molt concepte, tot allò que l'artista ens vol explicar a través de la seva obra, no? Jo quasi que et diria que l'art en femení és molt subtil, no? Les artistes normalment ens expliquen moltes coses a través de la seva obra.
Molt bé. Quantes obres tens exposades?
Amb aquesta exposició ara tinc unes 30 obres, i són 10 artistes totalment diferenciades les unes de les altres, pretesament volgut, perquè penso que...
Perdó, o sigui, 30 obres de quantes artistes?
10.
Val.
10 artistes.
De mitja, més o menys, t'aporten unes 3-4 obres cada una.
Sí. Sí, sí.
De quin tipus estem parlant? És tot quadre o hi ha algun muntatge?
Doncs és quasi tot quadre i una escultura.
Uh-huh.
I una escultura. Aquesta vegada no hi ha fotografia, que quasi sempre l'incloc, però aquesta vegada volia buscar artistes que no haguessin exposat mai a Lleida, amb molta trajectòria, per una mica, doncs, presentar a Lleida, doncs, tot aquest univers creatiu en femení que tenen absolutament projecció, i que penso que Lleida es mereix que estiguin aquí i que la gent les pugui visitar i veure.
Les coneixies?
Doncs no, t'haig de dir que moltes d'elles no les conec, els contactes ha sigut via LinkedIn o via telefònica després, i han tingut plena confiança d'enviar-me les seves obres.
Clar, això no va preguntar, perquè al final igual hi ha artistes que no les acabaràs tractant de manera presencial, simplement és un moviment d'obres.
Sí, el que passa que t'haig de dir que quan un artista passa per Espai Cavallers ha funcionat, i a mi personalment m'agrada molt la seva obra, normalment ja es queden. O sigui, ja les programo perquè puguin tornar-hi a ser més endavant o en altres moments, o en fires internacionals que ara començo a anar.
Ja vam dir que el 8 de març, afortunadament, havia evolucionat cap a el mes de març. O sigui, en lloc d'intentar concentrar-ho, perquè és que al final es va generar tanta activitat pel 8 de març, que en lloc de concentrar-ho el mateix dia, que al final era, jo crec, no era productiu, al contrari, doncs, escolta, parlem-ne tot el mes. I això està molt bé, que per exemple vosaltres a l'Espai Cavallers estigueu fent una proposta de tot el mes de març.
És que penso que és així, perquè si no jo penso que confonem a la gent, no? O sigui, se solapen activitats, la gent hi posa molt d'esforç en organitzar activitats, i resulta que n'hi ha dos o tres al mateix dia i a la mateixa hora, no? I clar, això de diversificar amb el temps, jo penso que facilita molt tractar aquest tema.
Escolta, l'exposició que tens ara, com es titula, per cert?
Doncs mira, es titula Treure's les ulleres de rosa.
Ah, mira.
Ah,
treure's les ulleres de rosa.
Volem fer com un joc, perquè la gent es pregunta què volem explicar aquí.
Uh-huh. I què voleu explicar?
Doncs bé, jo des de fa molt temps m'inquieto molt el tema de l'assetjament sexual, no? I penso que sempre a través de l'art es poden explicar moltíssimes coses. Llavors, ens ha semblat que era una bona manera de tractar-ho. Però no volem treballar l'assetjament sexual des de la violència, sinó des de la seducció. O sigui, el fet de que moltes dones sofreixen aquest assetjament, però no, a vegades no en són conscients perquè se senten atretes per aquest assetjador, no? I penso que encara és molt més subtil i molt més perillós, perquè aquí, a més, hi entren les adolescents que, doncs, bueno, estan seduïdes per persones adultes i sense adonar-se en compte queden una mica dins de les seves xarxes, i penso que és un tema que s'ha de tractar molt profundament.
Perquè... És curiós, perquè això que estàs dient passa, és veritat, a nivell d'institut ja.
Exactament, exactament. Que, pues, escolta, professorat,
Roser, que tots hi hem estat a l'institut i tots ens pensàvem que eren molt grans,
sí.
Però a l'hora de la veritat, escolta, evidentment que són més grans que els alumnes de primària, però t'estàs fent com a persona a l'institut amb 12, 13, 14, 15, 16, 17 anys, t'estàs fent.
Són moments claus. Clar. Jo penso en el creixement personal de cada persona, no? Vull dir que són moments claus i a veure, és preocupant totes aquestes notícies de que tants adolescents actuen com assetjadors i violadors. Vull dir, és que, esclar, penso que és un tema tan actual i que cada dia surten tantes notícies que no sé si hem d'actuar més, tant a nivell de professorat, de pares, d'institucions, del que sigui, no? Perquè és un problema real i molt actual.
És preocupant, i a més, darrerament, fins i tot de... No hi ha de menors, perquè els adolescents ho són, sinó hi ha de menors de l'edat d'imputables, és a dir, de menors de 14 anys.
Sí, sí, a mi m'impacta cada vegada que sento notícies d'aquestes, no? Perquè, a més, crec que ha sigut notícia fa poc que hi ha nens de 7 i 8 anys que ja comencen a veure pornografia.
Bueno, sí, aquesta notícia va sortir i la veritat és que, alguna cosa no fem bé, eh? Vull dir, aquesta canalla tenen pares i mares, I la pornografia no et ve a tu, és a dir, necessites un aparell per veure-ho. I aquests aparells s'haurien de poder restringir. Ja ho sé que de vegades hi ha moltes cases i moltes famílies que, escolta, ja estic prou cansat, connecta't a internet. No, hòstia, que internet és molt perillós.
Buf, no saps quin és el límit i no saps on es pot arribar. Però jo també em pregunto, cal que els nens de 8 anys tinguin mòbil, ja?
No, evidentment. Jo,
és
jo que, crec que no.
Clar, la pregunta és aquesta també, no?
I posaré una edat, ja sé que és complicat, però t'asseguro que amb 7 o 8 anys no, i amb 10 i 11 tampoc, eh?
Tampoc, perquè, pare, això també és una despesa. Vull dir, és que, a més, donar-los als nens hi ha unes eines que bueno, ja s'hi acostumen i després són imprescindibles per ells, no? I, no sé, jo penso que s'ha de plantejar ja des de més endarrere, no?, tot plegat.
Treure's les ulleres de rosa. És el títol d'aquesta galeria, d'aquesta exposició que trobeu a la Galeria Espai Cavallers, que estan al carrer Cavallers, una mica més amunt del parador, però allí us trobareu. Pujant a mà dreta o a mà esquerra?
Pujant a mà esquerra.
Pujant a mà esquerra. I que estarà tot el mes de març?
Sí, estarà fins al dia 8 d'abril.
Ah, 8 d'abril.
Sí, perquè normalment les exposicions solen durar un mes, i com que vam inaugurar el dia 7, perquè tenia molt clar que m'agradava inaugurar abans del dia 8, doncs bé, el dia 8 ja serà l'últim dia.
Bueno, doncs així enganxeu la Setmana Santa, t'ho dic,
sí.
Perquè és que no tinc temps. Bueno, però escolta, mira, Setmana Santa encara hi haurà l'exposició i encara ens hi podem atensar. Suposo que esteu oberts amb horari comercial, més o menys.
Amb horari comercial, sí, sí. De fet, ja només si em deixes afegir, Ricard, jo penso que hi ha unes artistes realment espectaculars. Jo penso que tota la gent que ha vingut fins ara l'ha gaudit moltíssim, més enllà del missatge que es transmet, que penso que plàsticament són obres molt maques.
Si és una exposició, suposo, per posar-te davant de cada obra, respirar a fons i mirar-te-la.
Sí. Sí, 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 perquè diuen moltíssim.
Molt
i a més, el bonic és que cada un en fa la seva pròpia interpretació.
Escolta, Roser Xandri, tu estàs a l'associació Ab Lleida.
Sí, en aquest mateix moment, com a tresorera.
Com a tresorera.
Sí.
I contenta?
Doncs la veritat és que ara acabem. Ara acabem,
ho has dit amb moltes ganes o no?
A veure, per una part sí, per una altra part no. A veure, jo t'haig de dir que aquests 4 anys m'ho he passat superbé. Han fet un equip brutal.
Això vol dir que no repeteixes?
Sí, que repeteixo. El que passa que...
Però no com a tresorera.
Exacte.
Bueno,
que ràpid.
Clar, per què diem això? Doncs espera, que connectem amb la Laia Rogel, que ja sabeu que és la presidenta d'Ab Lleida, que avui no li tocava, però l'ha importunat i li ha dit, escolta, Laia, em connecta 5 minuts que t'he de preguntar una cosa. Ja sap el que li he de preguntar. Laia, què tal? Bon dia. Ui, espera, que igual... a veure, el problema és amb l'àudio. Què podria ser? No, no t'escoltem res.
No?
Ara sí.
Ara?
Ara sí.
Hola, Laia.
Hola, què tal? Com esteu?
Laia Rogel, presidenta d'Ab Lleida. Jo ja fa dies que ho sé, que hi ha eleccions, perquè, clar, és veritat, el temps passa, i... però, bueno, ara com que s'ha acabat el tema de candidatures, sí que li puc preguntar a la presidenta, quan és candidatura... Perquè, clar, les eleccions són divendres.
Sí, són divendres. Divendres tenim una assemblea i les eleccions de la nova junta.
I quantes candidatures tenim?
Bueno, només n'hi ha una.
Només n'hi ha una. Bueno,
no hi ha molt per elegir.
És un pur tràmit, no?
Sí, la veritat és que sí. Però bueno, t'he de dir que ara ja és oficial que està a la web publicat i presentem una junta molt, molt potent. Molt potent.
La Roser on la... Si fos un partit polític et dirien quin número va, però...
Bueno, la Roser passa a ser una gran supervicepresidenta.
Ah, caram!
I sí. I, bueno, és que al final, vull dir, s'ho mereix, ho ha guanyat. Que ser tesorera no és fàcil.
Gràcies, Laia.
De tesorera a vicepresidenta, eh? Molt bé, Roser. Doncs escolta, que callat tu tenies.
Esperava que digués la presidenta.
Sí. Molt bé, doncs escolta, ara només era perquè sé que era aquest divendres, ja en parlarem amb temps, ja ens presentaràs a tot el nou equip directiu la setmana vinent o l'altra, o després de Setmana Santa, perquè a més sé que la Laia, i entenc que la Roser també hi treballeu en aquest sentit, esteu intentant fer un pas més a Lleida, és a dir, que l'associació faci un pas o dos més dels que ha fet, que n'ha fet un munt aquests darrers 4 anys.
Jo penso que l'equip que som, estaràs d'acord amb mi, Laia, jo penso que tenim totes moltes ganes de fer aquest pas més, tenim moltes idees, tenim molts projectes que presentarem aquest proper divendres i amb moltes ganes de seguir, la veritat, perquè a part jo... Penso que aquests 4 anys han fet un gran equip, ens hem entès molt bé. Jo penso que hem anat absolutament amb la mateixa direcció i, bueno, la idea, doncs, és això, tornar a començar, pues, això, amb un munt d'idees.
Mm-hmm. Sí, la veritat és que el que buscarem amb aquesta nova junta també és ser un lobby empresarial femení, ser el lobby empresarial femení de les Terres de Lleida, vull dir, volem ser que ens reconeguin com a tal. I per això doncs, afegim gent molt, molt potent i gent molt diferent, perquè la diversitat és riquesa i, per tant, sé que farem una junta molt, molt interessant i amb uns projectes que ens venen molt interessants, valga la redundància.
Sí, ja arribaran. Dic que a la gent no li faci por la paraula lobby, eh?
No, és que no deixa por, és que no ho ha de fer en absolut. Un lobby per mi és una associació o un col·lectiu per fer força i per fer push i sobretot en el tema de la dona empresària.
No, és que ho
necessita. Si fa el dia 7 de març se va aprovar al Consejo de Ministros la llei perquè hi hagi un tant % de dones en equips directius, crec que és el moment, i estem en aquest moment, de fer força i apretar per a que el nostre col·lectiu de dones empresàries i directives doncs estigui on ha d'estar, i és a dalt.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, això és primícia, però això passarà divendres, i del que han estat pensant ens ho aniran explicant en comptagotes a les properes setmanes, que tampoc s'ha de desvetllar tot el primer dia.
Un punt de misteri.
Home, una mica sí. Laia Rogel, escolta, presidenta, gràcies per connectar-te aquesta estona i, bueno, i enhorabona, clar.
Moltes gràcies. Ens veiem ben aviat.
Roser, que calla tu tenies, eh?
Ah.
Caram, bueno. Bueno, escolta, molt bé, molt bé, molt bé.
Bé, jo penso que...
M'alegro.
Gràcies. Mira, la veritat és que contenta de poder seguir amb aquest equip, d'haver ampliat l'equip amb tot aquest munt de dones poderoses que ha dit la Laia, i bé, o sigui, poder aportar una mica més, doncs, des d'aquest altre càrrec.
Molt bé. Doncs, Roser Xandri, ets propietària de la Galeria Espai Cavallers, fins ara tresorera d'App Lleida, ben aviat vicepresidenta de l'associació App Lleida i que ens acompanya de manera regular els dimecres a la tertúlia amb veu de dona. Ja sabeu, que a l'espai de la Galeria Cavallers, o a la Galeria Espai Cavallers, que sempre canvio l'ordre, seguiu tenint aquesta exposició que gira al voltant encara del 8 de març, o que gira al voltant de la dona, per entendre'ns, que porta per títol Treure's les ulleres de rosa, que el títol ja és suggerent, que, escolta, vés-hi, estigues l'estona que puguis, i si no la pots veure tota, marxes i tornes un altre dia i ja està. Es pot entrar de manera lliure i gratuïta.
I t'expliquem tot el que ella vulguis, perquè ens agrada molt explicar, i amb ganes.
Molt bé. Roser, una abraçada gran.
Moltes gràcies, Ricard. Moltes gràcies.
Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a les 2 de la tarda. Que acabis de passar un bon dimecres i ja saps que ara segueixes ben informat amb la Pilar García Muñiz. Demà hi tornem a partir de les 12:20.